Cansat Ràdio presenta Cinèfils en acció amb Laura Matallana, Sergio Montesinos i Joan Soler.
Benvinguts una setmana més a Cinèfils en acció. Tenim, com sempre, informació actualitzada sobre cinema. Comencem.
Notícies.
Segons informa l'edició digital de Variety, José Coronado, Belén Rueda i Hugo Silva seran els tres caps de cartell del thriller de suspens El Cuerpo. Debut en la direcció del fins ara guionista Oriol Paulo i nova producció de la companyia espanyola Rodar i Rodar, responsable de títols com El Orfanato o Los Ojos de Julia. L'argument de The Body, tal com es coneixerà internacionalment i que ha estat escrita pel propi Paulo, arrenca amb l'atropellament causat per un guàrdia de seguretat que fuig histèricament d'un dipòsit de cadàvers. La policia descobreix que en el lloc on treballava el guàrdia la porta d'una de les neveres està oberta i el cadàver d'una dona ha desaparegut. A partir d'aquí, un inspector de policia col·laborarà amb el marit de la difunta, de qui no obstant això, no descarta per res la seva participació d'alguna manera en l'incident. El Cuerpo, amb un pressupost estimat d'entre 4 i 5 milions d'euros, té previst el seu rodatge en el primer trimestre de 2012.
L'Acadèmia de Hollywood va anunciar fa pocs dies que el veterà actor Billy Crystal serà el mestre de cerimònies de la propera gala dels Oscars en substitució d'Eddie Murphy, qui després de la dimissió del que havia de ser el productor de la gala, Brett Renner. Crystal, de 63 anys, es va avançar al comunicat oficial de l'organització de l'esdeveniment en fer públic el seu retorn com a presentador del lliurament de les estatuetes en un missatge que va difondre a la xarxa social Twitter. Crystal, conegut per pel·lícules com Cuando Harry encontró a Sally, es va guanyar una bona fama com a conductor dels Oscars durant la dècada dels 90. Després d'estrenar-se en 1990, va repetir el 91, 92, 93, 97 i finalment el 1998. L'intèrpret va tornar a accedir a acceptar el repte l'any 2000 i es va encarregar de portar el seu humor a la cerimònia novament el 2004. Crystal cobrirà en aquesta ocasió la vacant deixada per Eddie Murphy, qui va renunciar a debutar com a presentador dels Oscars després de que Brett Renner, amic de l'actor i un dels productors de lliurament de premis, dimitís després d'unes declaracions homòfobes. Renner va ser substituït pel també productor Brian Grazer. La 84a edició dels Premis Oscars tindrà lloc el 26 de febrer de 2012 en el Teatre Kodak Theatre de Los Angeles.
La popular actriu Scarlett Johansson, de 27 anys, debutarà darrere de les càmeres amb l'adaptació d'una novel·la del cèlebre periodista i escriptor nord-americà Truman Capote, Summer Crossing, signat per la guionista i dramaturga Christine Skyle. L'actriu, a la qual el proper estiu haurem encarnat de nou a la vídua negra en l'esperada producció de Marvel Studios Los Vengadores, assumirà la direcció d'aquest film com un projecte de caire més intimista i independent. A Summer Crossing, primera novel·la de Capote escrita en els anys 40, encara que inèdita durant molts anys fins que es va publicar a títol pòstum en 2005. L'autor de Sang Freda en relata la història ambientada a Nova York a la fi de la Segona Guerra Mundial d'una jove del barri de Upper East Side a Manhattan que es nega a passar l'estiu amb els seus pares en un transatlàntic per quedar-se sola en el penthouse en la cinquena avinguda i submergir-se per complet en la passió que sent per un jove de Brooklyn. No serà el primer treball de la protagonista de Lost in Translation o Match Point darrere de les càmeres. En 2009 va rodar This Bag on Shoes, un curt protagonitzat per Kevin Bacon que anava a formar part de la cinta New York I Love You, però que finalment va quedar fora del muntatge final, segons les males llengües, per la seva baixa qualitat.
Gerard Butler, Matthew McConaughey i Sam Worthington seran els tres principals protagonistes de Thunder Run, proper film del realitzador Simon West una vegada que t'acabi amb la seva labor al capdavant de l'esperada seqüela ja en rodatge Los Mercenarios 2. Anunciat el projecte per primera vegada fa 4 anys i des de llavors en desenvolupament, es tracta de l'adaptació de la novel·la de no ficció Thunder Run d'Armored Strike to Capture Baghdad, escrita pel guanyador del Pulitzer i corresponsal de Los Angeles Times David Zucchino, i que compta amb una introducció de Mark Bower, responsable de l'original en el qual es va basar Ridley Scott pel seu notable Black Hawk derivado. Precisament els guionistes d'aquesta última, els oscaritzats Robert Port i Nolan Kent, s'encarregaran de signar el llibret d'aquesta cinta conceptualment similar. Thunder Run, que serà rodada mitjançant la tècnica de captura del moviment per la seva posterior reelaboració digital en 3D, d'igual manera que, per exemple, la recent estrenada al nostre país Les Aventures de Tintín, explicarà la història de l'assalt per sorpresa a la ciutat de Bagdad a l'inici de la Guerra d'Iraq, una de les batalles més decisives en la història recent del combat nord-americans.
Kirsten Dunst, que fa poques setmanes va estrenar a Espanya amb Melancònia, i Orlando Bloom, que a finals de setembre va estrenar Los Tres Mosqueteros, s'han unit al prèviament confirmats Cliff Owen i Anil Kapoor en el repartiment del thriller internacional Cities, nou treball de l'escriptor, productor i realitzador australià Roger Donaldson, del que a Espanya tenim pendent l'estrena de les seves dos últims treballs, Bank Job amb Jason Statham i Justice amb Nicolas Cage. La història de Cities, el rodatge de la qual comença la propera primavera en localitzacions de Londres, Bombai i Nova York, comença mesos abans de la tremenda caiguda dels mercats al setembre del 2008 i en la qual, de forma paral·lela, s'expliquen tres històries diferents. En la primera ens trobarem amb un gestor de fons del risc de Nova York, que malgrat tenir tot el que desitjava en la vida, encara vol més. La segona se centrarà en una jove parella a la qual li agradaria comprar una casa, un somni difícil d'aconseguir. I en la tercera, un policia de Bombai lluita contra la corrupció que existeix entre uns especuladors immobiliaris i varis dels seus col·legues. Per la seva banda, no és la primera vegada que Kirsten Dunst i Orlando Bloom coincideixen en un mateix repartiment. Ja ho van fer el 2005 en la comèdia dramàtica Elizabeth Town, escrita i dirigida per Cameron Crowe.
Les sèries.
La CBS retalla la sisena temporada de Rules of Engagement, la sèrie protagonitzada per David Spade, que emet la seva sisena temporada a través de la CBS, s'ha vist reduïda a 13 capítols dels 18 que havien carregat l'any passat al canal nord-americà. No és perquè no tingui audiència, sinó perquè volen que només tingui 15 capítols. Utilitzaran dos que tenien gravats i que no havien emès durant la seva darrera temporada.
Sorpreses amb la quarta temporada de Fringe. La productora no té clar encara de si hi haurà una cinquena temporada de la sèrie de ciència-ficció Fringe. Tot i tenir un munt de fidels seguidors, sembla que l'audiència baixa capítol rere capítol i es comencen a estendre rumors de que l'actual temporada serà l'última. Els responsables han assegurat que encara és aviat per preocupar-se, però les dades no enganyen i després d'iniciar la nova temporada amb 3 milions i mig d'espectadors, actualment compten amb 3 milions. De moment, sembla que seguiran i volen continuar amb una cinquena temporada per intentar rendibilitzar la sèrie en altres canals de televisió.
Peter Bishop, 1978-1985.
¿Dónde me encuentro? ¿Quién es usted?
La respuesta a la primera pregunta es muy complicada. La respuesta a la segunda... Soy William Bell.
Nova sèrie de misteri per la cadena americana ABC. La ABC arrisca per una nova sèrie, The River, que s'estrenarà als Estats Units el gener del 2012. Ja podem gaudir d'una promoció per saber si ens agradarà o no aquesta nova aposta de la ABC. Produïda per Steven Spielberg amb Oren Peele, director de Paranormal Activity, com a responsables, en The River podem veure la desaparició i la posterior recerca d'un aventurer perdut per l'Amazones. Es basa en Emmett Cole, un presentador de televisió especialitzat en programes d'aventures que, mentre prepara un nou programa a l'Amazones, desapareix inexplicablement.
I acabem amb la sèrie Grimm. Sembla ser que la cadena NBC confia plenament en que Grimm completi la seva primera temporada. La sèrie policíaca tenia un encàrrec d'11 episodis i s'han inclòs 9 més. Per tant, la primera temporada comptarà amb 20 capítols. I no només això, de cara a principis, al desembre s'emetran 2 episodis seguits per tal de recaptar l'interès de més espectadors. Tot i que no tenen uns resultats espectaculars, Grimm compta amb una mitjana de 7 milions d'espectadors per capítol, on més de 2 estan en la franja dels 18 i els 49 anys.
Les estrenes de la setmana.
Comencem la cartellera per Acero Puro. En un futur no molt llunyà, la boxa s'ha robotitzat. En els combats ja no són humans els que s'enfronten, sinó una mena de robots humanoides. Charlie Kenton, un antic boxejador que gairebé va aconseguir la glòria, està passant per una dolenta situació com a promotor de combats. Un dia troba un vell robot a les escombraries i al comprovar que és un bon boxejador, decideix entrenar-ho. ¿Es convertirá en un gran lluitador?
Charlie, ¿y mi dinero?
Tío, tengo tu dinero. Está, lo tengo en...
Pero Charlie, ¿estás...?
Te pierdo, Bill.
Espera, Charlie, no oigo nada de lo que dices.
¿Cómo era? ¿Como boxeador? Charlie era el aspirante, el número 2 del mundo.
entonces las peleas cambiaron.
Voy contigo.
Y loco.
O me llevas o tendrás que pescar las llaves en la alcantarilla.
¡Oh, vaya! ¡Casi se caen! ¡Wow!
Arriba la comèdia espanyola Fuga de Cerebros 2. Els protagonistes se'ls ha quedat petit Oxford i ara decideixen anar a la Universitat de Harvard. Fuga de Cerebros va ser una de les pel·lícules més taquilleres del 2009, amb uns 7 milions d'euros i més d'un milió d'espectadors.
Alfonso, tengo que decirte una cosa. Me voy a Estados Unidos a hacer el último curso de veterinaria. Que me ha cogido en Harvard, Alfonso. En Harvard.
Me cago en todos los muertos de Harvard. Es que ningún carvajoso se va a enamorar de una cajera.
Welcome to Harvard.
El primer gitano en Harvard. Esto es histórico.
Si nuestro sitio está aquí, en las grandes ligas académicas.
La pel·lícula d'animació d'aquesta setmana és Happy Feet 2 en 3D. La primera entrega va ser guanyadora a l'Oscar a la millor pel·lícula d'animació. Moonbell, el mestre Tap i Gloria tenen un problema amb el seu petit fill Eric, que té por a ballar. Un dia Eric s'escapa i coneix Sven, un pingüí que pot volar. Moonbell no té cap esperança de poder competir amb un personatge tan carismàtic, però davant una perillosa situació, Eric haurà de trobar l'ajuda d'altres pingüins per solucionar el problema.
En un mundo donde un pingüino...
Perdón, perdón. ¿Quieres que vuelva a hacerlo?
Di tu frase y ya está.
Oh, espera, espera. Dos, Happy Feet.
¡Corten!
Happy Feet 2.
I acabem amb La Conspiració. El 1865, vuit sospitosos de l'assassinat del president Abraham Lincoln, que s'amagaven a casa d'una dona, van ser detinguts. Hi ha algú que creu en l'innocència i intentarà desenmascarar el veritable culpable.
En una època convulsa, un assassinato obligarà un joven abogado a enfrentarse a una conspiración.
Ya sabes que el juicio a los conspiradores comienza hoy.
¿Y qué podemos hacer?
Defender a uno de los ocho.
¿Entiende de qué se le acusa? ¿Que si es culpable podrían ahorcarla?
No soy una asesina.
Su hijo fue el único que logró huir.
Son los mismos seres despreciables contra los que luchaste arriesgando tu vida.
Curiositats del cinema.
Avui desvetllarem les curiositats que tots els fans i també no fans haurien de saber de la saga amb més èxit dels últims temps, Harry Potter. Tots recordarem que el paper del director Dumbledore en la primera pel·lícula va ser protagonitzat per l'ara desaparegut Richard Harris. Doncs bé, aquest va acceptar el paper perquè la seva neta li va dir que de no fer-ho no el tornaria a parlar. A la segona part d'aquesta saga, Harry Potter i la Cambra Secreta, es van necessitar fins a 14 forts a Anglia i tots ells van ser destruïts en l'escena en què hi ha un petit accident amb el gran arbre. No deixem de parlar d'aquesta segona part, ja que Emma Watson es va trencar el canell durant el rodatge i si en algunes escenes les visionem lentament, es revela el guix que portava sota l'uniforme. I també en aquesta pel·lícula apareixen els quatre fills del director Chris Columbus fent petits papers d'estudiants de Hogwarts. Era un cas força peculiar, i és que com tots els seguidors d'aquesta saga sabran que Ron pateix aracnofòbia, por a les aranyes. Doncs bé, el seu actor, Rupert Green, en la vida real també pateix aquesta malaltia i per ell no va ser gens fàcil rodar algunes escenes en les que sortien aranyes gegants. Passem a la tercera d'aquesta saga, i és que un gat contractat per interpretar el felí que pertanyia a Hermione es va menjar una rata que havia d'interpretar el paper de l'animal de Ron, coses que passen al cinema. El rodatge de les escenes subaquàtiques de Harry Potter i el calze de foc es va saldar amb dues infeccions auditives per a Daniel Radcliffe. Per trobar la noia que interpretés a la Shawshank en la quarta entrega es va necessitar un càsting a Londres en el que hi van participar més de 3.000 noies. La lluita, que té lloc en el Ministeri de Màgia contra Voldemort a Harry Potter i l'Ordre del Fènix, la cinquena entrega, va ser reescrita tres vegades, ja que els seus guionistes no es posaven d'acord en quan tenia que aparèixer Dumbledore. Això que se suposa que s'inspira en un llibre en aquestes pel·lis. I si abans parlàvem de les més de 3.000 noies que van assistir al càsting per ser Shawshank, per al paper de Luna Lovegood van assistir-hi 15.000 aspirants aproximadament. Per crear el gegant Kraub, que surt a la cinquena entrega, es va crear una nova tècnica de fetes especials, desenvolupada exclusivament per al film, anomenada Soul Capturing. Més casualitats en el cinema, i és que el nen que interpreta Voldemort de petit en la sisena entrega de la saga és ni més ni menys que el nebot de l'actor que l'interpreta de gran, Ralph Fiennes. Però també hem de parlar de desgràcies, i és que un actor que interpretava un estudiant va morir apunyalat poc abans que acabés el rodatge de la sisena part. El nom de Guillermo del Toro va sonar com a possible director de Harry Potter i el misteri del príncep, però va renunciar per realitzar el rodatge de Hellboy 2 a l'Ejército Dorado de l'any 2008. I encara queden més casualitats familiars en aquesta pel·lícula. Bill Weasley és, en la vida real, fill de Brendan Gleeson, que interpretava a Ojo Loco Moody. Per acabar, podríem haver vist a Kate Winslet en alguna de les entregues d'aquesta saga, però el seu representant, sense que ella ho sapigués, va rebutjar el paper de la Dama Gris.
El debat.
Doncs aquesta setmana en el debat parlarem d'una de les millors pel·lícules estrenades al 2009. Estem parlant de Slumdog Millionaire. Sergio, parla'ns una mica sobre el seu argument.
Slumdog Millionaire ens explica la història de Jamal Malik, un jove orfe que viu en una barriada pobra de Bombay que decideix presentar-se a la versió índia del concurs Quien quiere ser millonario. Davant la sorpresa de tots, Jamal respon correctament a totes i cadascuna de les preguntes. Com és possible que un noi com ell sigui capaç de conèixer totes les respostes? Quan Jamal és a punt de respondre a l'última pregunta, la que li farà guanyar 20 milions de rúpies, la policia el deté i se l'emporta per interrogar-lo. Jamal haurà d'explicar per què coneixia les respostes, havent de recórrer per això a relatar diferents moments de la seva vida, que més ajudaran a desvetllar la veritable raó a la seva participació en el concurs.
Qui és el director d'aquesta pel·lícula?
El director d'aquesta cinta és el britànic Danny Boyle, responsable de pel·lícules com Trainspotting el 1996, La Playa el 2000, 28 dies després del 2002 i de la recent 127 hores, estrenada a principis d'aquest any. Danny Boyle és un dels millors directors sortits d'aquesta ona de realitzadors anglesos de mitjans del 90. Té un estil visual inconfusible, una sensibilitat pop caracteritzada per una càmera que mai s'està quieta i mai estan als llocs acostumats. Segons el director britànic, les cinc pel·lícules que l'han ajudat a la seva carrera com a director i definir el seu estil han estat Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola, El ladrón de bicicletas, de Vittorio Di Secca, Wallace y Gromit y los pantalones equivocados, de Nick Park, Adiós muchachos, de Louis Malle, i Eureka, de Nick Rage.
Si et sembla, ara escoltarem el tràiler de la pel·lícula i a continuació ens segueixes parlant de la cinta.
¡Bienvenidos a ¿Quién quiere ser millonario?
En el concurso televisivo más popular del mundo, ¿cómo logra un chico de la calle acertar todas las respuestas?
¿Está nervioso?
¿Yo? ¿Nervioso?
Ah, sí.
¿El retrato de qué estadista americano aparece? En los billetes de $100 americanos.
Detrás de cada respuesta,
Benjamin Franklin.
La respuesta es correcta.
Se esconde una historia inolvidable.
Catedráticos, médicos, abogados nunca pasan de las 60.000 rupias. Él va por 10 millones.
Más allá de lo imaginable.
¡Qué jugador! ¡Cogedle!
Recuerda que si te equivocas,
¡Yadica!,
lo pierdes todo. Así.
¡Jamal!
¡Lática!
¿Qué diablos puede saber un desgraciado?
Las respuestas. Sabía las respuestas.
Del director Danny Boyle. Y del guionista de Full Monty. Filmax tiene el placer de presentar la película más aclamada del año. Un himno a la vida y al optimismo que logrará emocionarte. Slumdog Millionaire.
Danny Boyle es mou com a peix a l'aigua en el mitjà cinematogràfic, sense jugar amb grans pressupostos i sense necessitat de cridar excessivament l'atenció d'una indústria que no interfereix en l'evolució de la seva filmografia. El realitzador britànic el tira gèneres i plantejaments amb molta facilitat, saltant de la comèdia dramàtica a la ciència-ficció o al terror sense que la seva capacitat de narrar històries es ressenti en cap cas. Slumdog Millionaire es presenta com una història amable i fins a cert punt lleugera. encara que amaga en el seu rerefons la tragèdia d'unes vides marcades per la pobresa i l'anàrquica evolució d'un gigantesc país sumit en el caos social i ancorat en el temps, aliant no pocs aspectes en esdevenir del món més enllà de les seves pròpies fronteres. Boyle aconsegueix atrapar l'espectador en un muntatge rapidíssim i fins i tot semblant un videoclip, amb un ritme narratiu que no cedeix un instant i que dura prop de dues hores amb un gran ventall de colors i sons realment aclaparadors, enllaçant present i passat amb l'ajuda de flashback, que desglossen una història conscientment inversemblant, però que juga les seves bases de meravella intemporal sobre les segones oportunitats i de l'obstinació i l'esforç com a metes per avançar en la vida i aconseguir els nostres objectius.
Un fet que destaca i que és constant en la pel·lícula és l'acostament i la separació dels tres protagonistes del film.
Doncs sí, a més els esdeveniments s'encaminen cap a la funció purificadora de la televisió, amb tota la nació pendent d'una qüestió definitiva que és del tot irrellevant en equiparar-se amb el que realment importa, una cosa tan tòpica però tan tendra pel seu plantejament com és l'amor veritable. Reflex invers d'Occident, Slumdog Millionaire parla dels somnis, de la felicitat, de l'escassa importància del material quan ser sincer i gran d'esperit, i de com l'edat va minvant entre nosaltres i el nostre interior, modificant els valors que ens impulsen en funció de les circumstàncies que ens envolten. Independència i comercialitat pura i dura conviuen en harmonia, gràcies al vigor amb el qual l'apartat tècnic del film aconsegueix convertir aquesta història en un remolí visual i argumental que fila a fi per alternar la violència descarnada amb la més sincera alegria de viure.
Quins premis va aconseguir la pel·lícula?
Amb un èxit rotund tant per la crítica com el públic, va arrasar tots els festivals on es va presentar i a més va aconseguir 4 Globus d'Or i 8 Premis Oscars, incloent millor pel·lícula, millor director, millor guió adaptat i millor banda sonora.
I ja per últim, per acabar amb el debat, per què recomanaries aquesta pel·lícula?
Bé, penso que és una pel·lícula que aconsegueix explicar amb enginy i emoció un relat intens amb l'ajuda d'una banda sonora exòtica i encertada i amb una arriscada selecció d'actors desconeguts que fan un gran paper. Slumdog Millionaire és una pel·lícula que commou, entreté i deixa un somriure a l'espectador, que això en el cinema que es fa avui un dia ja és molt.
Avui parlarem de Rahman, el músic que dissenya l'instrumental del film Slumdog Millionaire. Quan el director de la cinta, Danny Boyle, va demanar a Rahman col·laboració, sabia perfectament amb qui estava parlant. Un músic indi que en el seu país és força conegut. Podríem dir que és com una espècie de John Williams, que amb 45 anys ha venut més de 100 milions de bandes sonores. Rahman va començar a tocar el piano amb 9 anys, el seu pare també era compositor de bandes sonores. El 1991 marca el seu enlairament en el món del cinema participant en la pel·lícula Roja de Danny Radman i aconsegueix l'equivalent a l'Oscar Indy. Per Slumdog Millionaire perfila una partitura vibrant, l'exemple més clar és el tema Mausaman Escape que estem escoltant ara mateix, que acompanya sempre les pujades dels protagonistes. Ara passem a escoltar el tema L'Àtica Stem, segurament el tema més íntim, calmat i suau d'aquesta magnífica banda sonora. però el compositor també s'anima a composar cançons com Ringa Ringa, a ritme de dansa del ventre, per mostrar els baixos fons d'un barri de cites. Per no parlar dels dos temes nominats als Oscars, Osaya i Hayo, la segona va rebre l'estatueta. Encara que el compositor ha dit en més d'una entrevista que és el tema Osaya, el referent del que volia transmetre la pel·lícula. Anem a escoltar el tema Hayo, el premiat en els Oscars.
आजा जिंदे शामी आने के तले हैं आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले हैं
जय हो
आजा आजा जिंदे शामी आने के तले हैं आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले हैं
जय हो
El compositor volia, i ho aconsegueix, barrejar la Índia moderna amb la vella Índia amb la música. La banda sonora és una barreja al·lucinant de ritmes estils disco de la dècada dels 70 amb un toc inconfusible indi.
Moltes gràcies per acompanyar-nos una setmana més. Recordar que ens podeu seguir a través de la nostra pàgina de Facebook i seguir la informació actualitzada al nostre blog www.cinefilsenacció.wordpress.com. Fins la setmana que ve. Gaudiu del cinema. Adeu!
Ghostbusters!